Cugat, Cugat Media, notícies.
Sant Cugat té un risc molt alt de patir inundacions. Ho marca el document únic de protecció civil municipal que estipula les zones de risc al voltant de les 16 rieres i els 37 torrents del municipi. Tot i que l'època més propícia per les inundacions és la tardor, el canvi climàtic cada cop fa més probable que els aiguats es donin en altres estacions. A l'hora d'actuar amb temps, l'Ajuntament té en compte les zones de risc del mapa de protecció civil de Catalunya, com la riera de Rubí, al sector de Can Calopa. Protecció Civil també disposa d'un mapa de punts conflictius del seu anàlisi de risc que es concentra als voltants dels torrents del nucli antic Mirasol, La Floresta i Vall d'Oreix. Sant Cugat ret homenatge a la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat, entitat amb més de 150 anys d'història. Ho farà amb la concessió de la Medalla d'Honor, una distinció que s'atorga a les associacions centenàries de la ciutat. El ple municipal es reuneix de manera extraordinària aquest dimarts a les 6 de la tarda per acordar aquesta distinció que es materialitzarà amb l'entrega de la medalla en un acte que tindrà lloc el mes vinent. Més del 90% dels santcugatencs es mostra entre molt i bastant satisfet de viure a Sant Cugat. No obstant això, quasi un 40% considera que el municipi ha empitjorat durant el darrer any. A l'altra cara de la moneda, l'enllumenat és el servei més ben valorat de la ciutat. Pel que fa al mètode de desplaçament dins del municipi, continua creixent la preferència per anar caminant seguida de lluny pel cotxe. Són dades del Diveròmetre de 2023 a 24 elaborat per la Diputació de Barcelona i que té per objectiu copsar la percepció de la ciutadania sobre el municipi. I en clau esportiva us expliquem que el femení de l'Oxigen Patiu Hockey Club Sant Cugat ha començat l'any amb bon peu. El conjunt vermell i negre ha superat amb contundència per 4-0 un dels rivals més directes a l'Hockey Lliga Iberdrola, l'Orcla, Vigues i Riells. Ha estat un duel d'intensitat on les santcugatenques han aprofitat les ocasions i on la portera local Carla Batlle ha estat un mur infranquejable per a les rivals. El proper enfrontament és dimecres vinent a la pista del quart classificat, l'Esneca Farc Fraga. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobareu com a Cugat Media.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Roc Casas, el control tècnic, Sara Vella, la redacció, el batriador, la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns, 13 de gener, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat esportiva. Repassarem la jornada del cap de setmana a l'Esport en Marxa amb Joan Garcia. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora parlant de la depressió. Avui es commemora el Dia Mundial i en parlarem amb Laura Ros, psiquiatra de Mutua Terrassa. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de català. Rebrem de nou els alumnes del Servei Local de Català en el primer episodi de l'any a l'anell al dit. I afegirem una entrevista personal al fotògraf i escriptor Carles Cabanes. Per acabar, ens endinsarem en el món de la literatura per saber què hem d'esperar aquest 2025. Farem la previsió amb els llibreters de Paideia. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Club Healthin patrocina aquest espai.
Quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya Joan Garcia i que, per tant, toca fer repàs de resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat el cap de setmana esportiu?
Doncs, Sara, molt bon dia. Preparats per explicar una nova jornada esportiva, per cert, la primera d'aquest 2025.
No només això, ja ho sabeu, a l'Esport en Marxa sempre us acostem als protagonistes de l'actualitat esportiva. Joan, avui ho faràs amb representants ben diferents. Què ens tens preparat?
Doncs molta teca esportiva. Avui parlarem de marxa nòrdica. Tenim ja aquí a l'estudi en Xavi Ortega, instructor de marxa nòrdica. Presentarà a Sant Cugat aquest 23 de gener el llibre Impulso Positivo. També és el cap de la secció de marxa nòrdica del complex esportiu de Vall d'Oreig. I parlarà d'aquest llibre, però també dels beneficis que té aquesta modalitat esportiva amb molts adeptes aquí a casa nostra, a la nostra ciutat. També parlem de futbol sala. Anem al capità del primer equip masculí del futbol sala Sant Cugat, Òscar Rosell, perquè ens expliqui la mala dinàmica de l'equip. Va acabar de manera negativa aquest 2024 i l'inici també aquest 2025 no massa bé. I per acabar, protagonisme del futbol, concretament de Pol Sorolla, nou president de la penya Pericos de Sant Cugat, també el tindrem aquí en directe a l'Esport en Marxa i els marcadors d'aquesta jornada.
Molt bé, abans d'abordar tota aquesta informació, repassem en format breu els resultats, com deies, del cap de setmana.
Comencem pels marcadors, posant en ordre tots els números d'aquesta jornada. Arenal MB 3, DSB Club Voleibol Sant Cugat 1.
Les santcugatenques encaixen en la primera derrota de l'any davant un rival de la part baixa.
El Toro 7, Club Rubí Sant Cugat masculí 78.
Els de Martín García superen còmodament el conjunt balear i es jugaran l'accés a la fase d'ascens al Camp Sant Roque Andalús dissabte que ve.
En vols en 4-35, o Gràcia 33.
Els vermells i negres tanquen la primera volta de campionat com a líders de grup.
En futbol, Sant Cugat masculí 1, Canonja 1.
Els santcugatencs sumen un punt insuficient davant un conjunt que ocupa zona de descens.
Més futbol, Sant Cugat femení 0, Barça C 3.
Les de Raúl Raposo planten cara davant del líder, però perden els 3 punts.
Futbol sala Sant Cugat femení 4, Manlleu 2.
Les de Manel Muñoz superen el Cuei, sumen el primer triomf de 2025.
Més futbol sala, Olímpic Floresta 8, Rubí 3.
Els florestans guanyen el líder amb contundència i ocupen la quarta plaça.
Oxigen patiu que Club Sant Cugat femení 4, Vigues 0.
Les de Borja Ferrent golegen un rival directe i encara somien amb la classificació per la Copa de la Reina.
Oxigen patiu que Club Sant Cugat masculí 5, Igualada 5.
Els d'Òscar González sumen el primer punt de 2025, però continuen a la zona baixa.
I finalment, darrer marcador, en bàsquet, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 75, Círcul 51.
Els santcugatencs inicien amb bon peu el 2025 i ocupant la mitja taula. Jo ja m'acomiado de vosaltres i us deixo amb tota aquesta teca esportiva que en Joan ens té preparada. Quan passin 5 minuts de 11:15, l'Alba es posarà al capdavant dels micròfons per parlar amb la doctora Laura Ros, psiquiatra i coordinadora de la unitat d'hospitalització d'aguts del Servei de Salut Mental d'Adults de Mutua Terrassa, coincidint amb el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió. Adeu, Joan.
Adeu, Sara, i comencem aquest Esport en Marxa i ho farem amb protagonista ja aquí en directe als estudis Ramon Barnils d'aquesta casa, com cada dilluns. Avui doncs, parlem del que ha estat aquesta primera jornada de 2025 a Cugat Media. I començarem parlant de marxa nòrdica, perquè ens acompanya el responsable d'aquesta modalitat esportiva al complex esportiu de Vall d'Oreig. També ha escrit diferents llibres i avui el tenim aquí amb nosaltres. És el Xavier Ortega. Xavi, molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs bé, tenim molts temes per tractar. Potser començaríem per la teva, pel teu perfil d'escriptor, no? I aquest dijous 23 de gener, al Centre d'Events Coquenet, a la plaça Doctor Pila de Sant Cugat, doncs presenteu aquest llibre, Impulso Positivo. Explica'ns una miqueta què es pot trobar.
Sí, doncs aquest llibre, Impulso Positivo, és un llibre que neix, diguem-ne, de moltes coses i moltes, diguem-ne, actituds que hauries de tindre a la vida per aconseguir una, bueno, un millor, una millor vida, no?, d'alguna manera. Llavors, aquí dins de tot també parlem de la marxa nòrdica, parlem de la meditació, de la respiració, de la visualització, de l'alimentació, de la, bueno, i hidrogenació, vull dir, tot el que seria important per tindre una vida més sana, no?
Explica'ns què és la marxa nòrdica, aquí també ho expliques, no?
Correcte, sí. La marxa nòrdica nosaltres diem que seria l'esport perfecte. Per què esport perfecte? Perquè és un esport que el que fa és caminar de forma normal, per seguir el patró normal de la marxa humana, i el que fa és afegir uns bastons per caminar molt més recte, molt més de pressa, és a dir, camines més de pressa, cremes més calories. Una persona que camina sense bastons estaria cremant unes 260 calories hora, i una persona que camina amb bastons, fent l'impuls, doncs estaria cremant unes 440 calories hora, és a dir, no el doble, però quasi bé el doble. És a dir, dic que caminava més de pressa, que cremava més calories, camines més recte, és a dir, la teva postura és molt més elongada, és perfecta, és a dir, molts fisioterapeutes el que volen és que i estan rehabilitant els seus pacients a marxa nòrdica. Aquí a Sant Cugat tenim dos persones que són fisioterapeutes i que fan rehabilitació en marxa nòrdica, no? I després també, no solament la postura, sinó que aconsegueixes que a les teves articulacions del tren inferior doncs carreguis molt menys, és a dir, entre un 20 i un 25% menys d'impacte a el que seria base plantar, turmell, maluc. És a dir, que seria un esport, com diem, perfecte. I, a més, és un esport molt addictiu i molt econòmic.
Preguntar també per aquest primer llibre, que és un dels pocs que s'han escrit sobre marxa nòrdica, no?
Sí, tenim un llibre que es diu Impulso, també, que és un manual gràfic de marxa nòrdica, on és a tot color, amb moltes frases motivadores, i, bueno, és un llibre que es pot aconseguir, si ho demaneu, doncs es pot aconseguir fàcil al mercat.
Aquí a Sant Cugat prepares una activitat que l'has titulada Marxa Force el 15 de febrer. Ja es va fer una primera edició al Parc de la Pollancreda a partir de les 10 del matí fins les 2:15 del migdia. En què consisteix aquesta Marxa Force?
Sí, Marxa Force seria una mena de... És a dir, quan un metge o un professional sanitari diu salga usted a caminar, està molt ben dit, però jo seré una miqueta més crític, diria salga usted a caminar, que és el que diu l'OMS, 150 minuts a la setmana, perquè sigui una persona activa, no sedentària, i a més faci dos dies de força. S'ha comprovat i està escrit i publicat des del setembre passat doncs que una persona que camina solament fa... o sistema aeròbic, estaria perllongant la vida a 10 anys un 16%. Si tu fas solament, doncs força, aniràs a buscar un 22%, és a dir, perllonga la vida un 22%. Però quan juntes doncs força i sistema aeròbic, caminar o bicicleta o córrer, doncs estaries anant fins a un 29%, és a dir, que per això hem creat aquest nou concepte que es diu marxa force, que el que fem és marxa nòrdica, un dels esports més complets que n'hi ha, perquè hem dit que activa quasi bé el 90% de la musculatura, però que a més doncs fem una sèrie de parades, quatre parades d'estacions on treballem la força. I llavors doncs hem posat marxa force, no? I aquest, el dia 15, tornem a fer doncs una altra proposta de no molts quilòmetres, farem 6 o 7 quilòmetres, però el més important és que fem canvis de ritme i també el més important és que fem parades amb estacions, on treballem amb bandes elàstiques, on treballem en calistènia, amb el pes del nostre cos, aprofitem qualsevol cosa que hi hagi a la muntanya o bancs, diguem-ne, de parcs per poder fer flexions, és a dir, o fer planxes, és a dir, que sí, la idea és que la gent que vingui doncs activi totalment tota la musculatura, no?
I on es poden inscriure?
A la web, Club Marxa Nòrdica, marxanordicacolserola.org, es podia buscar la informació, si no, doncs el meu telèfon, que si voleu també ho dono, cap problema.
I quin preu té?
El preu que vam posar són 15 euros.
15 euros per aquesta marxa,
sí,
força,
són
gairebé 2 hores i mitja de treball. I el recorregut el tenim marcat des del parc de Pollancreda?
Bueno, ens anirem cap a la zona potser més de Puig de la Guàrdia, bueno, sortim de, o cap a Can Coll, però la idea és que fem un recorregut això de 6-7 quilòmetres.
I ho pot fer tothom.
Sí, sí, ho pot fer tothom, sí, sí. És adaptable a tothom. És a dir, la marxa nòrdica no és un esport que hi hagi diferents canvis, diferents persones, que quan caminen, d'alguna manera les persones tenen un mateix ritme. Després nosaltres fem canvis de ritme i aquests canvis de ritme permeten que una persona que anem fins a una cruïlla, tornem, és a dir, que fem una mica de volta perquè tothom se senti còmode, que no, ningú s'agobie com perquè no, que no, això no és per ell, no?
Que pugui seguir.
Que pugui seguir, correcte.
Mm. També cap de la secció de marxa nòrdica del complex esportiu de Valldoreix, amb prop d'una quarantena de persones. La marxa nòrdica, quin és l'estat de salut que té aquí a Sant Cugat? Tu que ja portes molts anys a la nostra ciutat treballant.
Sí, doncs jo crec que la marxa nòrdica sí que la vam iniciar nosaltres aquí a Sant Cugat i va, a veure, jo podia dir que aquí hi ha molts perfils, no? Però el perfil més normal seria, o més freqüent, serien persones entre 45 i 50 anys, no? Però vull dir que i després, com dic jo, és un esport molt addictiu, eh? La gent que ho prova no ho deixa, és a dir, que és un esport que enganxa moltíssim, no? Perquè de seguida veus la postura més recta, de seguida veus que va simètric, és a dir, que és una cosa molt, molt interessant per la salut, no? La simetria és molt important i la marxa nòrdica et dona simetria. Per això nosaltres diem, els tècnics de marxa nòrdica, diem que la tècnica importa i importa molt, és a dir, no serveix agafar uns bastons i caminar sense tècnica, perquè això, bueno, pues, algú farà, però si vols treballar bé, doncs has de fer una ampliació de gambada, una posició recta, la mà que s'obre cap enrere, és a dir, que té una sèrie de passos i de tècniques que són importants fer-les, no?
Que no és tan fàcil, no?
Que no, bueno, a veure, és fàcil perquè el que hem dit abans és seguir el patró normal de la marxa humana, amplitud, simetria, i després una miqueta més la gambada més àmplia. Per què més àmplia? Perquè t'estàs impulsant, i si t'estàs impulsant, doncs és lògic que la gambada sigui un pèl més llarga, no?
Mm. Preguntar-te també sobre la marxa nòrdica en el sentit a nivell català. Hi ha molts clubs que s'han anat creant, entenc?
Sí, sí, sí. A Catalunya potser n'hi ha més de 40 clubs de muntanya que tenen la seva secció de marxa nòrdica, no? Sí, sí, ja és una cosa, a més la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, doncs està promovent bastant la marxa nòrdica perquè la gent es federi també, no?
Mm. L'última ja per acabar. També organitzeu la marxa de la salut des del Papiol fins al Puig Madrona, no?
Correcte, sí. Pugem al Puig Madrona. Nosaltres diem que, bueno, la FEC té 100 cims, que són pujar 100 cims, i el Puig Madrona és un d'aquests 100 cims, i llavors també pugem al Puig Madrona, des del Papiol.
Organitzes des de
Papiol,
sí. Club, no?
Sí, sí, Club Marxa Nòrdica de Collserola, i des de Papiol.
Mm. Alguna coseta més que ens hàgim deixat d'aquesta marxa nòrdica?
Doncs sí, que tenim moltes activitats. El dia 2 de març fem l'ecomarxa des de Cerdanyola, el dia 23 de març fem la marxa nòrdica Salut Papiol des de Papiol i pugem al Puig Madrona i després doncs, bueno, fem sortides cada dijous des de Valldoreix, no? Que és un tema interessant per aprendre i entrenar, no? Que és lo que... I també treballem el concepte de marxa force, també la treballem directament allà a Valldoreix.
Molt bé, doncs, Xavi Ortega, ha escrit ja dos llibres, el darrer, aquest Impulso Positivo, el presentarà dijous 23 de gener al Centre d'Events Coquenet, a la plaça Doctor Pi de Sant Cugat. Moltes gràcies per estar avui en directe aquí a l'estudi Ramon Bernils per parlar de la marxa nòrdica, apassionat, instructor i, sens dubte, un expert. Que vagi molt bé i gràcies per aquesta visita.
Moltes gràcies a vosaltres, molt amable.
Porta en marxa a Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Continuem en directe a l'Esport en Marxa i ara hem de parlar de futbol sala, concretament del primer equip masculí del futbol sala Sant Cugat, i és moment de parlar amb un dels capitans i un dels jugadors que porta molts anys a l'entitat. Ell és l'Òscar Rossell, més conegut com a Xaus. Xaus, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, parlem d'aquest 2025, aquest inici, que no ha estat massa positiu. Heu començat amb un empat a 6 davant el Sabadell, que és penúltim classificat, el futbol sala Sant Cugat, que milita la primera divisió catalana, del grup de Barcelona, grup 1. Esteu quarts amb 17 punts, a 6 del líder, el Sabadell. Explica'ns una miqueta aquesta dinàmica que l'equip no acaba d'arrencar, almenys en aquestes últimes 4 jornades, no?
Sí, vam començar molt bé la Lliga, vam començar, ens vam posar líders les primeres 5 jornades. Sí que és cert que ara portem unes 4 o 5 jornades que no ens estan sortint molt bé les coses, tot i que segurament hem merescut més punts dels que hem tret aquestes últimes jornades, però bueno, a vegades en el futbol ja saps com succeeixen les coses, i tot i mereixer més punts, doncs no els estem traient i esperem en els pròxims partits doncs poder-ho revertir.
Resten 3 partits per acabar aquesta primera volta, molts punts en joc. L'any passat, que també l'equip va lluitar per estar a la part alta, podríem dir que l'objectiu és retornar almenys a pujar de categoria?
Sí, el nostre objectiu sempre ha estat pujar de categoria. Vull dir, el club es mereix estar en categories més altes, òbviament, i és l'objectiu de l'entitat, aconseguir tornar a estar a les categories que havíem estat fa uns anys. I bueno, estem treballant per aquest objectiu. També és veritat que la filosofia del club ja fa uns anys va canviar, i s'intenta molt treballar amb gent de Sant Cugat, tot el primer equip som gent de Sant Cugat, i bueno, aquest és un fet que potser ens limita una mica més el fet de no portar jugadors de fora i tenir aquesta dinàmica de només tenir jugadors de la ciutat. Llavors, bueno, estem treballant i treballant molt bé amb la base, i estan començant a arribar nois molt potents, però clar, encara són una mica joves.
Tu ja portes 12 temporades al club. Sí que és veritat que vas estar una o dues temporades aturat per una lesió que vas patir. Si direm molts anys enrere, déu-n'hi-do aquells derbis davant l'Olímpic Floresta, no?
Sí, aquelles èpoques és el que anhelem tornar a repetir, i com et comentava, volem fer-ho amb gent de Sant Cugat, gent que se senti identificada amb el club, amb els valors de la ciutat, i bueno, estem fent passos petits però constants per tornar a pujar de categoria, i a poc a poc, doncs jo crec que aviat ho aconseguirem. Si no és aquest any, el que ve. Però aquest any jo encara no ho descarto, encara tenim opcions. I en aquestes lligues, bueno, són molt igualades i pot canviar la dinàmica. Potser ara guanyem uns quants partits seguits i ens tornem a col·locar dalt. Així que jo encara confio.
Per pujar de categoria, heu de quedar campions i el segon té algun premi, o únicament el campió?
No, el primer i el segon ascendeixen, pujant de categoria. I en alguns casos el tercer millor dels 3 grups de primera també pot ascendir. Per tant, hem d'intentar treure els màxims punts possibles, si no és com a primer o segon, doncs com el millor tercer.
Parlem també de la base. Tu ja ets un jugador que porta molts anys en aquest club. El fet de canviar el pavelló, el PAP 3 de la Rambla del Celler per la Guinardera, sota la teva expertesa i les vivències que tens al club, ha beneficiat a l'entitat o no?
Bueno, aquí ho pots mirar per un parell de cares, en el sentit de com a afició i ser més pràctic, doncs òbviament era millor jugar al centre de la ciutat. Sempre hi tens més públic, gent que anima més, inclús per accedir al pavelló, doncs per la gent de la base i tal, segurament és més còmode, transport públic, caminant, etc. Llavors, bueno, això sí que segurament feia una mica més fàcil l'accés a la gent a que s'apuntés a la base. Però sí que és cert que ara el pavelló on estem és un pavelló molt maco, que l'Ajuntament ha fet un pavelló excel·lent, que s'hi juga molt bé, que és molt maco, un parquet, tenim molts horaris d'entreno. Bueno, per aquesta banda, millor el pavelló nou, però sí que és cert que jugar al centre doncs tenia aquest plus de tenir una mica més de públic, de gent animant, i bueno, això sí que una mica sí que aquí ho notem.
Per acabar, a nivell personal, aquesta serà l'última temporada del Xaus al Futbol Sala Sant Cugat o no?
Sí, sí, segurament, sí, sí. Ja, jo per edat i ja perquè una mica el futbol m'està abandonant, en el sentit de que físicament ja no puc donar el que m'agradaria, doncs és molt probable que, sí, sí, que a final de temporada jo ja ho deixi, i els més joves, que ho estan fent molt bé i tenen moltes ganes i energia, i estic convençut que poden tornar a l'equip on es mereix estar, doncs ho deixo a les seves mans.
Doncs, Òscar Rossell, Xaus, únicament dir-te, indicar-te que esperem que aquest comiat de temporada sigui un ascens, seria posar la cirereta al pastís, i si més no, si no pot ser així, doncs reconèixer l'esforç que has fet al capdavant del Futbol Sala Sant Cugat totes aquestes temporades, i moltes gràcies per atendre'ns.
Molt bé, Joan, gràcies a tu, que vagi molt bé.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Afrontem la recta final d'aquest Esport en marxa i ho hem de fer parlant de les eleccions que, en teoria, s'havien de celebrar a la penya Pericus de Sant Cugat. Hi havia dos candidats que havien presentat les seves propostes. Un és el candidat continuista, en Pol Sorolla, i l'altre, l'Àlex Gomar, qui era, doncs, qui presentava una proposta nova. Però, finalment, i a hores d'ara, i pel que sabem, l'única candidatura que va presentar els avals, són gairebé 40 signatures de socis que es necessitaven per presentar-te candidat, va ser la de Pol Sorolla. La d'Àlex Gomar no ha presentat cap aval, cap signatura, i, per tant, i fins al 15 de gener, l'altra candidatura, la d'Àlex Gomar, té el dret d'impugnar aquestes eleccions. Però, si tot va pel camí que toca, Pol Sorolla, al febrer, serà nou president de la penya Pericos de Sant Cugat, substituint a Toni Jiménez, que fins al febrer és qui ostenta aquest càrrec. Explicat això i dit això, saludem al Pol Sorolla. Pol, molt bon dia.
Bon dia, Joan. Com estem?
Molt bé. Suposo que expectants fins al 15 de gener, a veure si l'altra candidatura impugna o no, però, clar, què hauria d'impugnar, sota el teu punt de vista, o quin argument hauria d'esgrimir per anar al Consell Superior d'Esports?
Bé, doncs, primer estem molt contents, no?, de la candidatura que hem presentat. Tenim confiança i estem molt contents per com ha anat tot. S'ha incorporat gent jove amb moltes ganes de fer coses noves per la penya Perica Sant Cugat i també per la penya com a tal. I realment, pel que em preguntes, no sé ben bé què podrien impugnar. Estava clar que per presentar la candidatura havíem de presentar el 10% dels avals, i això ho hem fet, no? Realment n'hem presentat bastants més, i l'altra candidatura, pel que em fan arribar, no en té cap ni una.
Llavors, a partir d'aquí, i aplicant la lògica, hauries de ser el nou president a partir del febrer. En tot cas, preguntar-te, Pericus de Sant Cugat, per la gent que no els coneix, té una escola de gairebé 200 nois i noies amb diferents equips de futbol, i també hi ha la vessant social. Què és el que pretens tu amb aquests 4 anys de mandat de marcar-te com objectius?
L'objectiu com a tal de la nostra candidatura, diguem-ne, no?, és una miqueta la continuïtat i la innovació de l'escola, no? Creiem i apostem molt fort per l'escola, creiem que és un motor importantíssim, com per Sant Cugat, com per la penya com a tal, i així volem destacar-ho, no? Hi ha un equip de professionals molt implicats en metodologies noves, moltes ganes d'aprendre i de fer coses noves, amb col·laboracions, i creiem que és la línia a seguir, no? Cuidar molt bé la nostra escola i a partir d'aquí, doncs, fer més actes socials com a tal. Aquest any, de fet, que entra, és el 20è aniversari de la penya Perica de Sant Cugat, i voldríem, doncs, tornar a fer-nos veure, a fer-nos notar a Sant Cugat, no?, que ens escolti l'Ajuntament, fer actes socials, participar de nou a la cavalcada de Reis, i això són aquests els objectius que tenim així en trets generals de la penya nostra.
Tenim tot això en compte, hi ha un tema que sempre us ha preocupat molt, i és que l'escola de futbol s'entrena a la Guinardera i juga els partits també a la Guinardera, i també entrena i juga partits a l'escola Viaró. Entenc que vosaltres, per la dimensió que ha agafat l'escola, ja queda petit, no?, aquest equipament.
Està claríssim. Portem molts anys intentant per a l'Ajuntament. Ara, si sortim realment electes oficialment, demanarem parlar de nou amb la presidència de, amb l'alcalde de Sant Cugat. Intentar realment, com tu dius molt bé, són molts nens i nenes, són moltes famílies que tenen problemes cada setmana de logística, no? De moure's de la Guinardera al Viaró i tornar i enrere. Crec que bueno, tenim suficients nens com perquè se'ns escolti. I el que demanarem, com has dit molt bé, és doncs, facilitar no? Aquest camp, que si tinguem un camp habilitat en condicions perfectes, ja no només de desplaçament, sinó també de gespa, no? Que ja fa molts anys que no es canvia, i creiem que realment cal un canvi, cal que se'ns escolti, no? I esperem i desitgem que s'hi ho faci.
Per acabar aquesta entrevista, m'agradaria que ens expliquessis qui és Pol Sorolla i per què doncs, vol presidir Pericos de Sant Cugat.
Doncs mira, molt breument, Pol Sorolla és un perico de tota la vida, pel meu avi, i ja des de 2009 que ens vam fer socis de la penya perica de Sant Cugat, ja anava des de ben petit a l'autocar amb la penya perica de Sant Cugat, i realment va fer il·lusió tornar a presentar una proposta per formar part de la penya. Crec que hi ha molt per fer, tant com a la penya com al club com a tal, i seguirem patint amb l'Espanyol, soc un perico de tota la vida, que ho viu com ningú, i aportar el meu petit gra de sorra al màxim que pugui, amb moltíssimes ganes, il·lusió i amb molta ambició, realment.
La darrera, parlem de l'actualitat de l'Espanyol. Ara mateix, complicat a nivell esportiu, complicat a nivell institucional. Li veu solució?
Aquí de les dues, a l'esportiva sí, estic convençut que ens en sortirem, confio molt en els jugadors, crec que costarà, com som espanyols, si no, no tindria emoció, no? Però sí, confio realment en els meus jugadors, el que, bueno, caldrà confiar massa, potser i resar molt perquè canvi la gestió del club, que canvi una miqueta com està funcionant. Hi ha molta feina a fer, realment, com he dit jo amb la penya, doncs, i també des de dins del club, però bueno, el primer és el nostre equip, els seguidors, és un equip històric de la Lliga Espanyola i creiem que mereix tot i més, i estic convençut que entre l'esforç de l'afició i de l'equip traurem això endavant.
Molt bé, doncs, Pol Sorolla, un dels dos candidats a la presidència de Pericos de Sant Cugat, atents aquest 15 de gener, aquest dijous, si hi ha impugnació de l'altra candidatura, i en tot cas, si tot va com toca, al mes de febrer hi haurà el traspàs de Toni Jiménez a Pol Sorolla com a nou president de Pericos de Sant Cugat. Recordeu aquesta entitat que compleix 20 anys a casa nostra. Moltes gràcies per atendre'ns i que vagi tot molt bé.
A tu, Joan. Gràcies. Que vagi molt bé.
Esport en marxa.
I afrontem la recta final d'aquest Esport en marxa. Ho farem parlant del més d'un centenar d'usuaris, dels 300 que integren el programa d'activitats físiques per a gent gran de l'UMED, que van anar a queixar-se aquesta setmana, concretament dimecres i divendres, a l'oficina municipal d'esport per a tothom, ja ho direm bé, per l'increment de preus efectuat per l'Ajuntament, una pujada d'entre un 108 i 115 percentual. Nosaltres hem volgut parlar amb ells perquè ens expliquin com se senten després d'aquesta pujada de preus.
Ens ha sorprès, ara, primers d'any, coneixem que tot puja, però aquest 100%, doncs, que dius, caram, escolta, som gent gran d'aquí al poble, portem molts anys, i es tindria que procurar, com molts eslògans hi ha, gent gran, mou-te, samarretes, mou-te, però si no podem venir ni a les instal·lacions municipals perquè ens apugen tant el preu, doncs això trobo que és una falta de respecte a la gent gran.
Com te diria jo, és massa, perquè el 100%...
És una discriminació.
Exacte. I som gent gran. Jo no cobro res de pensió. O sea que, oi tant, carament.
Una cosa és que ja tenies un preu acordat, que ja molts anys pujaven una mica el que puja la vida, i ara és el 100%, llavors hi ha persones que això no ho poden assumir. Clar que el limita, que tu vens aquí i per fer, doncs això, recuperar-te fins i tot de lesions de persones que estan operades i que moltes això ja no ho podran fer.
Clamem, doncs, que no ens pugin del 100%, que pugin el tant que sigui raonable per la gent gran, amb la pensió que cobrem, doncs que no ens pugin el 100%, un tant raonable.
No, i que s'ha provat que es van entretenir molta gent gran i de cuidar la gent gran ho ha de demostrar amb fets. Vull dir, o sigui, som gent gran que estem, participem en moltes entitats i que llavors també esperem una mica, de part de l'Ajuntament, que es tinguin en compte, com ho han fet fins ara. Som conscients de que el preu que pagàvem fins ara és un preu bo.
Sí.
I que la vida s'encareix. Per tant, està bé, hem de contribuir-hi, però que som gent que no tenim facilitat per tenir més diners. Tenim una pensió i la pensió creix el que creix.
El material, si són 30 i pico apuntats, n'hi haurà, a lo millor, per a 14 o 15 de lo que són les peces. Avui el professor ha tingut que agafar una goma elàstica trencada perquè no quedaven, perquè eren 22 o 21. O sigui, el material, encara que esquissem, i ara, si han augmentat 30, jo que vinc 3 dies, 34 euros, quan em pagava 15,80, el material hauria de ser d'acord al preu que han pujat, però el material, a més, brut, les esterilles brutes, un desastre. El material, un desastre. I, bueno, el cobrar això, a part que a nosaltres, a part de fer exercici, és socialització, també. Que és una part molt important en la gent gran. El fet de venir, reunir-te, parlar... No sé, que ens va molt bé. Jo entenc que depèn de quines pensions, això igual no poden pagar-ho.
Fins aquí l'esport en marxa d'aquesta setmana, d'aquest dilluns, però no desconnecteu. Nosaltres estarem pendents de l'actualitat esportiva, òbviament, aquest dimecres ja sorteig de la Copa del Rei i de la Reina d'Hoqueiero amb la participació del júnior masculí i femení, una competició que es disputarà al Club Egara del 28 al 30 de març i aquest dimecres tindreu tota la informació amb el sorteig d'aquests quarts de final i també la resta de l'actualitat esportiva. Nosaltres ara us deixem amb el Faves Contades conversant amb la doctora Laura Ros, psiquiatra i coordinadora de la Unitat d'Hospitalització d'Aguts del Servei de Salut Mental d'Adults Mutua de Terrassa, coincidint amb el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió. Nosaltres ens tornem a trobar dilluns vinent amb més esports en Quatenc.
Club Helsin ha patrocinat aquest espai.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Celebrem els 25 anys del Comitè d'Oxfam Intermón a Sant Cugat amb el concert solidari de Barcelona Guitar Trio and Dance dissabte 18 de gener a les 8 del vespre al Teatre Auditori Sant Cugat. Els fons es destinaran a projectes de proveïment d'aigua potable en zones de conflicte o afectades pel canvi climàtic. Entrades a la web del Teatre Auditori Sant Cugat i a l'oficina de turisme. Fila 0 a la mateixa web del Teatre Auditori o al Bizum 03546. Col·laboren Airbox, Moventia, Patrimoni Assessors, Centre de Fisioteràpia Núria Cavaller i Cugat Mèdia. Us hi esperem.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Cada 13 de gener es commemora el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió. Aquesta malaltia afecta més de 300 milions de persones al món i és la primera causa mundial de discapacitat. Però malgrat ser tan comuna, sovint va acompanyada d'un fort estigma. Per entendre millor què és la depressió, com es pot diagnosticar i tractar i com podem ajudar les persones que la pateixen, avui ens acompanya la doctora Laura Ros, psiquiatra i coordinadora de la Unitat d'Hospitalització d'Aguts del Servei de Salut Mental de Durs de Mutua Terrassa. Doctora Ros, gràcies per acompanyar-nos. Molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres per convidar-me.
Si li sembla, fem primer una mica de descripció, de marc teòric per situar-nos. Què és exactament la depressió i com la podem diferenciar de la tristesa puntual que tots podem experimentar en diversos moments de la vida?
Bueno, com tu deies, la depressió, la veritat és que afecta 300 milions de persones aproximadament arreu del món. I nosaltres el considerem una malaltia mental important per tot aquest impacte que té. Diferenciar-la, no?, de lo que és la tristesa que la gent diria normal, jo crec que la principal diferència seria el fet de que és persistent i que no només s'associa aquesta tristesa, sinó que també tenim una pèrdua d'interès, no podem fer les nostres activitats quotidianes, no podem tenir plaer en el que estem fent habitualment, i això ens afecta la major part del dia. No és una resposta puntual perquè jo tinc un mal en la meva vida, no?, un malestar emocional i em desapareix, sinó que va més enllà. Fins i tot hi ha gent que no sent tristesa, sinó completament, no?, està anul·lada i no pot funcionar.
Apatia, no?
No tant una apatia, sinó que no puc sentir. O sigui, no gaudeixo de les coses, no puc sentir el que jo feia habitualment, no disfruto de res. Sí, és més això.
De fet, ara ja ens els ha anat a enumerar. Començava per aquesta persistència de la sensació de la tristesa i que no és només puntual. Aquests serien els principals símptomes. I d'altra banda, més enllà d'a un mateix estar alerta a aquesta sintomatologia, com podem reconèixer també que algú proper del nostre entorn podria estar patint una depressió?
Bueno, jo crec que simplement és el veiem, no? Veiem un canvi en el seu funcionament, veiem que pot estar trist, però pot estar també molt enfadat, sobretot si estem en edats més extremes, no?, de la vida, com gent gran o nens, adolescents, que s'enfaden i dius, però per què, no?, si no hi ha un motiu com a tal, això que dèiem de no tenir interès en les coses, però també no dormen bé o dormen massa, no? La gent sempre pensa, és que no dormo, i no, n'hi ha gent que dorm molt, que no pot funcionar, que li canvia la gana, que no es concentra, que no té energia per a fer les coses, que se sent culpable o fins i tot inútil. És que no he fet res bo a la meva vida, no sóc una persona que tingui un valor, estic com molt pessimista, fins i tot s'amoïnen molt amb la part econòmica, sense ser real, i no li veuen sortida a les coses. I un gran símptoma d'alarma és aquell pensament, no?, recurrent de mort o de que no mereix la pena seguir endavant i llavors pensar en el suïcidi. És un dels grans riscos.
Existeixen diferents tipus de depressió?
Sí. Sempre que parlem en depressió, pensem potser en l'episodi de depressió major, el típic, no?, que el gradem, no?, de lleu a més greu. Però sí que tenim depressions més persistents, amb una intensitat menor però que també ens impacta molt, que li diem trastorn depressiu persistent, aquelles depressions que s'inicien en el postpart, aquells trastorns afectius que estan més relacionats, no?, que són més depressius amb els canvis estacionals, la primavera, l'hivern, sobretot és en l'hivern, si parlem més de la depre, o aquelles depressions més en el trastorn bipolar. Sempre pensem en la depre que només és símptoma d'un tipus de trastorn, i no, també tindríem la depressió en el trastorn bipolar. Sí, jo crec, i després ja, si parlem de característiques de símptomes, hi ha tantes depressions, no, com persones, no? Cada un té la seva expressió del malestar.
No sé si precisament aquesta varietat de sintomatologia, no?, que cada persona és un món i es deu expressar de manera diferent, pot ser algun dels principals obstacles per fer un diagnòstic precoç?
Sí, en una part aquest pot ser, no?, perquè com és una miqueta diversa, a vegades, no?, trobar que això estigui succeint per una depressió, com per exemple hi ha gent que s'expressa molt somàticament i tenen molts símptomes físics, llavors van molts cops al metge de família però per una cosa física i no han identificat la tristesa, però també és aquest estigma, aquesta pressió social, aquesta, no, no estic malalt, no vull ser la persona que falla. Jo crec que també no, com a societat ens costa identificar-la en si, perquè tenim molt estigma i perquè tenim molt poca informació sobre la salut mental en general. Després tenim dificultats a accedir arreu del món, nosaltres no, però dificultats a accedir a atenció mèdica.
Els professionals. Quines són les principals causes de la depressió? Vostè apuntava, no?, ens parlava de l'hivern, de l'abstèmia primaveral. Hi ha factors genètics, ambientals o socials que hi influeixin?
Sí, o sigui, sempre pensem en que les causes és diverses, o sigui, hem de pensar que és plurifactorial i tenim factors genètics, factors ambientals, com tu deies, factors socials, però a mi m'agrada més pensar en aquells factors que són més modificables i aquells que no són tan modificables, no? O sigui, per exemple, ser dona és un factor de risc i això no és modificable, en gènere, no? I tenir una història familiar de trastorns mentals i no és modificable, que se mori un familiar és un factor de risc i no ho podem modificar, i sí que en tenim d'aquells que podem abordar més, com per exemple tenir dolor, una patologia mèdica crònica mal controlada, el fet de consumir substàncies, no?, ens predisposa també, el fet de com està tota aquesta adversitat laboral i adversitat econòmica, i poder, pues, potser és més modificable segons quines estratègies tinguem, no?, per part de governs, estratègies de prevenció del bullying, coses així. Jo crec que tota aquesta part més modificable és on més hem d'incidir.
Clar, són els factors en els que nosaltres podem canviar d'alguna manera, no?
Sí, sí. Els altres són uns factors de riscos que ens venen molt definits, no? Jo no puc canviar tenir un familiar afectat d'un trastorn d'estat d'ànim, però sí puc modificar la meva alimentació o el meu consum d'alcohol, no?, o fer una mica d'exercici.
I hi ha algun grup de població que sigui més vulnerable? Parlava a l'inici de l'entrevista, per exemple, de diferents grups, la gent gran amb el CAP, no sé si també els joves.
Sí, la gent gran, sobretot les dones, són més vulnerables, els adolescents són més vulnerables, tot allò que està més en els extrems, i sobretot un grup molt vulnerable és aquell que té una situació socioeconòmica i una situació en general, pues, que podríem dir molt desfavorable. Això també...
Les condicions de vida.
Donen molts factors de risc. Sí, clar, les condicions de vida. No? Si no tinc casa, si no tinc un aport econòmic, això són aquells factors que ens van... No? Si soc dona, no tinc casa, no sé, tinc algun familiar afecte de trastorn depressiu, doncs tinc més papeletes.
Això serien aquests esdeveniments estressants de la vida, no?, que potser impulsen o a poder patir aquesta malaltia de la depressió.
Sí, una mica el que fan és donar-nos un debut més precoç o donar-nos una mala evolució.
I com es fa per diagnosticar la depressió? Si, atenent a tots aquests criteris, aquesta sintomatologia que vostè ens ha anunciat, què hauria de fer una persona que sospita que pot estar patint aquesta malaltia?
El més important és acudir al nostre metge.
El metge de capçalera.
Sí, la nostra primera porta, o comunicar-ho a algú amb que tinguem, no, al costat, un familiar, un amic, té molta confiança, dir, crec que em passa alguna cosa, i anar, i que ens ajudin, i anar a demanar ajuda al metge de família, com a primera porta, eh? Si ens trobem molt malament, tenim altres portes, està clar, més immediates. I allí, pues, es fa una petita entrevista, que és simplement parlar amb aquella persona i identificar aquests símptomes de tristesa, de canvi funcional, fer una història clínica completa, i sí que habitualment el que aconsellem és, pues, fer una analítica, un despistatge de que això sigui per una altra causa, com per exemple un hipotiroidisme, que ens podria donar el mateix tipus de símptomes que una depressió. Però jo crec que el més important és dir, ostres, no sóc jo que potser estic fallant perquè jo vull, sinó algo em passa, vaig i demano ajuda.
I quins tractaments... Endavant.
Bueno, i això, no tenia l'estigma cap a nosaltres mateixa, no?, que ens fa parar.
Ara en parlarem, de l'estigma social, el d'un mateix i el de la societat en general, perquè ens queda feina per fer. Un cop hem fet aquest pas, hi ha anat al metge de capçalera, i hem fet aquest primer triatge, per dir-ho d'alguna manera, i possiblement tenim la depressió, quins tractaments s'ofereixen al sistema de salut públic per tractar-la?
Bueno, el sistema de salut públic, aquí a Catalunya tenim un model així esgraonat, no?, que veiem quines són els teus símptomes i les teves necessitats, i hi ha models de suport a la primària que ens poden, no?, donar una... Però tenim, en veritat, tenim un gran ventall de tractaments, des que són psicoteràpies, a tractaments farmacològics diversos, no només estem pensant en els antidepressius, a també tractaments com per exemple la teràpia electroconvulsiva o la necessitat d'hospitalització si tu estiguessis en un estat molt greu, no?, que ni menges, ni veus, ni res, no? Però tenim un ventall molt ampli.
Depèn, entenc, en quin estat estigui el pacient, oi?
Sí, depèn de l'estat en el que estiguem, sí.
Per què creu, doctora Ros, que encara hi ha tant estigma al voltant de la salut mental i en concret de la depressió, i com creu que es pot combatre?
Que l'estigma en la salut mental és un problema molt complex, perquè ens passa en la depressió, ens passa en altres malalties. Jo crec que hi ha una manca de coneixement en general de què és la salut mental o de què fem els companys de salut mental. Desconeixen la... No hem donat prou informació, potser, penso, per ficar-nos una mica a nosaltres en el mig, i la gent desconeix la naturalesa dels trastorns mentals, i això condueix a malentesos, a percepcions errònies, a no ho fa perquè no vol, no és que no pot, no? Tot això, aquesta pressió social de has de funcionar superbé. I després també hi ha por a lo desconegut, a aquests comportaments que no entenem, i dius, bueno, jo els rebutjo, els evito, no vull que estiguin aquí. També hi ha aquesta associació potser amb la violència, no?, que s'ha donat moltes vegades aquest missatge de que aquesta persona que està patint una malaltia mental és més aviat violenta. Home, no és així. Tenim, i això està clar que n'hi ha representacions, o antigament, ara això està canviant bastant, no?, aquesta part més negativa que sortia en les notícies o en mitjans de comunicació, en algunes pel·lícules que afavorien creences negatives, creences falses.
A generar aquest estigma.
Sí. Les normes socials, no? I fins i tot dintre de la família, és una deshonra, potser, tenir una persona afectada malalt mental. Tenim encara molt el concepte de boig, no?, al CAP, aquella associació històrica del pacient institucionalitzat, apartat de la societat. En general és complex, n'hi ha... I després la discriminació que puguem sentir dintre de lo que seria el sistema, no?, de polítiques d'integració, d'adaptacions laborals, una mica això.
Crec que anem important. Caminant en el bon camí, a poc es van fent passes, però ens queda molta feina per fer.
Sí, crec que és important també que hi hagi referents positius en això, no? Jo he patit, no?, aquesta cosa de jo he patit una depressió, he sortit... No passa res, que això últimament està sortint bastant més,
sí.
I fa que la gent, no, digui, ai, pues si a mi me passa lo mismo, es que voy a consultar, no? Vaig allà i dir, sí.
De fet, la depressió no només afecta la persona que la pateix, sinó que és una malaltia que també afecta molt a l'entorn familiar i social, no?
Sí. La veritat és que si no hi ha una afectació en diverses àrees, entre elles està tota la part laboral, la part dintre de la família, la sobrecàrrega que a vegades poden sentir els familiars, però també el propi pacient, com afecta les dinàmiques de comunicació, les relacions interpersonals... Sí, ha de tenir un impacte fora. I és molt complex això, explicar-ho als familiars, dir, no passa nada dentro d'un... No? Sí. Dintre d'unes... Quan estigui millor, això desapareixerà. No és ella o no és ell, i és la depre qui parla.
I què podem fer com a societat per donar suport a les persones que pateixen una depressió?
Bueno, una mica ho parlàvem abans, no? Això d'exemples en positiu, no? El sensibilitzar sobre la salut mental, educar a la població, fomentar espais de suport comunitari, garantir un accés a serveis mèdics, en general ser empàtics com a societat i veure que si una persona està patint, no anar amb molts prejudicis i ajudar-lo, però sobretot ser inclusius també en polítiques.
I existeixen maneres per prevenir la depressió? No sé si alguns hàbits de salut, de benestar emocional, per dir-ne d'alguna manera, ens podrien ajudar a prevenir una depressió.
Sí, bueno, totes aquelles factors de risc modificables que comentàvem tenen estratègies de canvi. Per exemple, si estem davant d'un ús de substàncies, pues, fer campanyes de prevenció de l'inici d'ús de substàncies, campanyes de reducció de l'estrès, una promoció d'una vida social, no? Com més saludable, tenir hàbits de dormir, de fer exercici, menjar bé, coses bàsiques de salut en general també, eh? I no només de salut mental, però sobretot això, no apropar-nos molt al consum de substàncies, no ficar-nos en situacions que ens generen molt estrès o identificar-les i anar baixant per a reduir una mica aquest nivell d'estrès i companyia, no? I fer xarxa social.
Ara que diu això de la companyia, com podem ajudar algú que creiem que pot estar patint una depressió?
Una mica el que dèiem abans, no? És escoltar a la persona sense prejudicis, sense jutjar, oferint suport i animar-lo sobretot a buscar ajuda professional. I si en algun moment ens diuen algo que creu, no? Perquè pot haver malestar, sobretot en aquelles depressions irritables o que s'enfaden i va hacia mi, veure que no és aquesta persona, que és un canvi, i dir, bueno, esto no és habitual en ella, anem a apropar-nos i dir-li, necessites alguna cosa, i animar-lo a buscar ajuda.
Donaria, aprofitant que avui es commemora aquest dia i que ens serveix també doncs, per fer aquesta difusió, no?, i intentar trencar aquests estigmes que encara envolten la salut mental, donaria algun missatge a aquelles persones que pateixen depressió o que tenen algú proper que la pateix?
Jo el que els diria és que no estan sols. O sigui, que si es troben malament, que mirin al seu voltant. Que la depressió és una malaltia i no una debilitat, que tenim tractaments efectius, que sí, que és millor, quan més aviat vinguin, més possibilitats de resposta, i que confiïn amb els seus referents, si és, per exemple, un familiar a qui li puguin comunicar o amb un amic, i després anar cap al metge de família i poder... I jo confio molt en aquesta base que tenim, aquesta accessibilitat que tenim a tots els metges de primària, que estan ahí fent un gran treball, no? I que després ens tenen a nosaltres per a poder consultar, que vagin i que busquin ajuda i que els orientarem. Sobretot el que no estan sols i que estem aquí per ajudar.
Doncs amb aquest missatge ens acomiadem. Laura Ros, psiquiatra i coordinadora de la Unitat d'Hospitalització d'Aguts del Servei de Salut Mental d'Adults de Mutua Terrassa. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Adéu.
Ràdio Sant